12 minuts, tercera hora del Sant Cugat a Fons, és dilluns, és moment per la tertúlia esportiva. Saludem, ja tenim a aquesta hora l'estudi Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo. Bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Félez, president de la penya blaugrana Sant Cugat, molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
Miquel Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839, bon dia.
Ah, bon dia.
Marc Lorenzo, expert en futbol femení, comentarista dels partits del femení per Barça TV, bon dia.
Bon dia, l'únic que no és president aquí, eh?
L'únic que no és president, sí, perquè ara ve l'expresident de la penya Perico Sant Cugat, l'Àngel Casas. Molt bon dia, Àngel.
Bon dia a tots.
I tenim també al telèfon a aquesta hora avui convidat especial a la tertúlia el periodista Carlos Pérez de Rosas. Molt bon dia, Carlos.
Molt bon dia.
Ja ho veus, que avui aquí tenim overbooking. Sí. Només ens faltava que entressis tu per telèfon. Claro. Comencem posant sobre la taula, si no et molesta, Àngel, com sempre, sí, el Barça.
No,
però... Tot i que aquesta setmana el mèrit és per l'Espanyol, que va guanyar 3-2 al Mallorca, després ho comentarem. Primera derrota del Barça en Lliga. Josep Maria Félez, el Joan Carles, cap de premsa de la vostra penya, penya blaugrana Sant Cugat, ja ho deia en les últimes tertúlies, algun dia arribarà aquesta derrota, n'estic segur. Doncs mira, ja ha arribat.
Sí. Bueno, penso que jo valoro molt que vam passar del 0-4 a perdre 3-2. I amb això ho diu tot. I vol dir 0-4, vol dir que vam fer dos postes, vam fallar un gol, parell de gols claríssims. Dic, bueno, amb això ho dic tot. Ja.
Com vau veure aquesta primera derrota del Barça, la resta?
Home, jo vaig veure que tindria que haver sigut una victòria, per el que diu el Félez. Sobretot a la primera part, el Barça tindria que haver deixat sentenciat el partit, no amb 0-2, sinó amb 0-3, 0-4. No va poder ser, van empatar... A veure, no passa res, jo crec que no ens hem d'estirar els cabells ni res, no passa absolutament res. A veure, 8 punts d'avantatge cap al segon i 15 al Madrid, em sembla que és un avantatge que qualsevol abans de començar la Lliga l'hauria firmat a aquesta alçada, independentment de resultats.
A mi em va semblar la repetició del partit de l'any passat, que ens vam posar 0-2 amb el gol de Cesc, molt fàcil, i ens compliquem la vida. Però això és el que diu el Jesús Galindo, si ara no és... fàcil, com ens pot dir el Carlos Pérez de Rosas, quan no ho serà, no?, de fàcil.
Carlos, mira, per al·lusions, tu com la vius, aquesta derrota?
No, jo no li dono cap importància, perquè estem a la jornada 20, el Barça ha guanyat 18 partits i ha empatat un, però hi ha una dada que és molt important, al Barça només li queden 8 partits fora del Camp Nou, o sigui, com visitant només li queden 8, li queden 10 partits a casa, 10 partits a casa són molts. Amb el que queda de Lliga, guanyant els partits de casa, el Barça jo crec que té un 99% de la Lliga guanyada, no? I tenim en compte que per l'estadi nostre, pel Camp Nou, ja han passat l'Atlètic de Madrid, que és el segon, i el Real Madrid, que és el tercer, no? L'equip que va segon, perquè l'important aquí és l'Atlètic de Madrid, que va a 8 punts, és a dir, està a 3 partits el Barça. El Madrid encara està a 5 partits, amb 15 punts. Jo crec que l'Atlètic de Madrid és al revés. L'Atlètic de Madrid té 10 partits que té que jugar fora de casa. Queden 10 partits, i queden 2 partits més que el Barça i 2 partits més que el Real Madrid, no? Fora de casa, que és on realment s'acaben guanyant les lligues, no? Bueno, jo crec que no hi ha que donar-li més importància, com he dit abans, perquè, a més, el Barça va perdre el minut 92, tenia el partit empatat... va jugar pràcticament tota la segona part amb 10 jugadors. La figura de Piqué és molt vamos, és clau amb aquest equip ara
hi entrarem en l'expulsió
i després els dos postes, només que un dels dos postes hagués entrat, el Barça es posava en una situació que era molt complicada per la Real Societat. Té molt mèrit. A mi la Real Societat és un equip que des del primer dia aquesta temporada em va agradar, i ho vaig dir en alguna altra ocasió, que és un dels equips que juga a futbol molt bé, té gent molt jove i té un bon entrenador, i bueno, i ja et dic, jo ara venen dos partits, primer al camp, amb el Camp Nou en el Sassuna, després el desplaçament a València, que vam veure ahir, jo crec que el Barça més que ja el pot guanyar.
De moment veig molta tranquil·litat en aquesta taula.
Molta. Home, és que, escolta'm, després de 20 jornades... que el Barça li porti 8 a l'Atlètic de Madrid i 15 al Real Madrid...
Sí, home, no esperava altra cosa, eh?
Per estar tranquil, perquè està... Ara aquí sembla que el món s'acabi, i no... Ja veuràs el dijous al Barça, jo crec que té moltíssimes possibilitats de passar a Màlaga. Hi ha molta gent que dubta d'aquest Barça. Jo no dubtaré d'aquest Barça. No dubtaré, perquè el que ha fet fins ara, que des que està Tito Vilanova, és tan formidable o tan colossal com el que va fer Guardiola, no?
Si ens ho volem agafar de forma tràgica, companys, La notícia és que el Barça porta dos partits consecutius sense guanyar, perquè ve de l'empat a dos a casa contra el Màlaga i d'aquesta derrota ahir a Noeta. Abans d'ahir, el Mique, el president de la penya catalana Manchester United 1839, somriu, és un dels que faltava per comentar. Tu també estàs tranquil, no? Tot així, seguidor del Manchester.
Una mica de gràcia la notícia és que porteu dos partits sense guanyar. O sigui, jo crec que els nous culers, els més jovenets, potser després del partit de l'altre dia van buscar el diccionari que era perdre, perquè és difícil, ho feia molt, i és normal que hi hagi molta tranquil·litat. Segur que potser els mitjans de comunicació de Madrid ja buscaran alguna puntilleta per intentar agafar-se, però perdre està dintre del joc, i si la pilota no vol ajudar, doncs mira,
anem a buscar les causes de la derrota. Una d'elles, pregunto per vosaltres, és l'expulsió de Gerard Piqué. Carlos?
Sí, sense cap dubte. Bueno, sobretot perquè és Piqué. Piqué és un jugador que aquest any és fonamental a l'equip, i no va tindre molta sort Mascherano quan va sortir per cobrir la baixa de Piqué. Van perdre un migcampista important que era Cesc, i jo crec que sí que va ser important per perdre el partit la baixa de Piqué. I després tampoc van tindre molta sort, perquè un gol al minut 92, el partit estava empatat. Un empat hauria canviat tot el que s'ha dit després d'aquest partit, no? Sí que és cert que el Barça aquest any encaixa més gols que les temporades anteriors. O sigui, el Barça ha encaixat en 20 jornades 23 gols, més d'un gol per partit. Això no és normal, tenint en compte que les darreres temporades amb Tito Vilanova i amb Pep Guardiola havia encaixat, quan portaven 20 jornades, havia encaixat 14, 10, 11, 12 gols amb les darreres 4 temporades. Són molts gols, 23.
Doncs res, això vol dir que hem de canviar de porter, que hem de treure Víctor Valdés.
No. Escolta'm, el Víctor Valdés no té cap culpa dels gols. De la... Cap ni una. O sigui, aquest any jo crec que Víctor Valdés ho està fent tan bé com les temporades que ha guanyat el Zamora, que han sigut 5, que són moltes, que són moltíssimes, que la gent no se n'oblidi que el palmarès de Víctor Valdés, hi ha pocs porters al món que el tinguin, entre ells 3 Champions.
I tant, ningú li treu aquest mèrit al gran Valdés.
I tant.
Un dels aspectes que comentava el Carlos, és una derrota que arriba a l'últim minut, però per vosaltres potser ja és una derrota el fet d'anar guanyant 0-2 i deixar-te empatar 2? Ja teníeu aquell regust que el partit no es guanya?
Home, és més que una derrota, és un pal. Vull dir, és un pal, un partit que està decidit, que se't compliqui d'aquesta forma. Però també, a veure, també atribuïm els demèrits del Barça. Vull dir, només començar el partit, el Messi falla una jugada, falla un gol, que està sol totalment, que això el Messi no ho falla normalment. Clar, i hi ha circumstàncies que dius, és el que deia abans, que la primera part hauria d'haver quedat molt decidit el partit.
Precisament un pal també, el de Messi, evita el tercer.
Un pal de Messi, exacte, vull dir que dius, bueno...
I el pal de Pedro,
I el pal de Pedro,
el de Pedro és un...
I el pal de Pedro, és que és un partit que hauria pogut acabar 0-4-0-5, t'acaba 2-2, amb el gol a últim minut, bueno, minut 92 crec que era... Vull dir, dius, és mala sort. Jo crec que és més que sensació de derrota, sensació de mala sort. Que va tindre mala sort.
Un pal de partit.
No? I l'expulsió de Piqué, jo crec que és bastant criticable el Piqué. Vull dir, l'entrada que fa amb la segona tarja, tenint una tarja, no la pot fer.
Jo crec, Marc,
com la seva experiència, no la pot fer aquesta.
És un pal de segona part per l'aficionat del Barça.
Sí, però és un pal també perquè és el que deia el Carlos, el que diu el Jesús. És a dir, perds el Piqué, que perds solvència defensiva, però també perds control al mig del camp amb el Cesc. I això el Barça ho va notar moltíssim, perquè si el Barça d'algú... s'ajuda els partits, sobretot a tirar-los endavant amb contundències, de la possessió de pilota que té, que el tenir possessió no deixa el rival pràcticament que li generi perill. El perdre migcampistes de toc petits com és el del que té el Barça, millor i en forma aquest any, i fa que el Barça baixi el seu nivell de joc i realment doni a la Real Societat opcions en un partit que realment no en tenia ni una.
I en un dia on potser també Busquets no està tan pletòric com és habitual, Cesc Fàbregas estava fent una bona primera meitat.
El Busquets, que jo penso que està al mateix nivell de sempre, el que estic d'acord amb el que diuen els companys, que és que el canviar el Piqué per sortir el Mascherano, el treure el Cesc, es va notar moltíssim, no? A part de que el Piqué durant tot l'any ja hi ha partits que està molt descentrat i ell ho va demostrar totalment. A part de que jugués bé, està descentrat, com per exemple la primera targeta és molt criticable per part d'ell quan ell es posa allà davant de la pilota, i quan el Barça és un equip precisament que les faltes no les piquem contra la defensa sinó que les passem, doncs ell ha d'evitar-ho això també, i després l'altra, la segona targeta, no té que fer-la mai. Jo penso que el resultat va començar a deteriorar-se per aquí, perquè al mig del camp vam perdre un efectiu que era el Cesc, que era un canvi habitual, que és el que fa normalment el Tito i que és molt lògic, però sempre tenint el Piqué dintre el camp en aquest cas.
Fins i tot l'Àngels, bueno, ho diu, fa gestos amb dient vaya errada de pati de col·legi, no?
Sí, jo voldria veure-ho des d'una altra òptica, que és una del Barça com a tal. I ho lligaré amb una última frase d'una crònica que vaig dir, que deia: el Barça és humà. Tinguem en compte que estava actuant d'una manera que era quasi sobrehumana. Els resultats, el joc era superior a lo màxim. No era lo màxim, era superior a lo màxim tot. Per tant, li convenia demostrar que era humà, no vull dir que busqués el resultat. El Piqué potser buscava una altra cosa i cuidado, no vull dir, però vull dir, no vull extrapolar, però vull dir que al Barça li convenia demostrar que és humà, perquè si no el seguidor estava amb una expectativa contínua de que havia de guanyar sempre i que havia de jugar més bé que tots sempre, i això és sobrehumà, i havia de demostrar que és humà.
Jo crec de totes maneres que, respectant molt el que acabes de dir, jo crec que no li convenia perdre. O sigui, perdre no convé mai.
El que passa que potser sí que li pot anar bé.
Pot ser un bon toc d'atenció per aquest dijous, sí. A partir de tornada de la Copa al Camp del Màlaga. Sí. Recordem que al Camp Nou es va deixar empatar el partit de dos.
El diari L'Equip diu que qualsevol equip pot tindre una mala setmana, fins i tot el gran Barça que estem veient aquests darrers anys. No, jo crec que el que sí, de cara al partit de dijous, el que sí aquest any, que està portant de forma colossal a l'equip el Tito Vilanova, jo crec que sí que encaixem masses gols. O sigui, és cert que hem ficat 66 gols, sí, en 20 partits, que és moltíssim. Marcar 66 gols és marcar més de 3 gols per partit. I sobretot marquem molts gols fora de casa, moltíssims. 37 d'aquests gols els hem marcat fora de casa. Però també és veritat que rebem masses gols, no? I jo crec que de cara al dijous és molt important com estigui la defensa del Barça al camp del Màlaga, perquè tenim, fa 10 dies el Barça va fer un 1-3, però va fer un 0-3, o sigui que el gol va ser una anècdota al final del Màlaga, no? I per què? Perquè darrere va estar molt bé el Barça. No li va crear oportunitats de gol al Màlaga. Jo crec que aquest és el partit que té que repetir el Barça el dijous per classificar-se, i jo li dono moltíssimes possibilitats de classificar-se.
Jo crec que pot condicionar que el Barça, per almenys aquesta temporada, no està tenint una estabilitat a la defensa. Entre lesions i que es van una miqueta movent, normal, Piqué es deu notar. Sí. Piqué i Puyol, si es col·loquen de centrals, per aquí jo crec que poca gent pot passar. Però si ja comences a moure una miqueta perquè aquest està lesionat, l'altre potser no està en forma, doncs potser és una raó de que rebin bastants gols en aquest sentit. I que també el joc, d'un any a l'altre, els altres equips l'han tingut que anar veient i han tingut que buscar les maneres de poder entrar.
No, però amb això tens tota la raó, perquè fixa't que abans d'aquest partit a Sant Sebastià, el Barça només havia empatat un partit, que era el partit a casa amb el Real Madrid. Però aquell partit, respectant a tothom moltíssim, a tots els jugadors, que mereixen tots ser qualificats de grans jugadors, el Barça acaba jugant amb una defensa Montoya, Mascherano, Adriano. Sí. És una defensa que acaba, per mi fa un partit magnífic contra el Madrid, perquè el Madrid ve amb tots els titulars, al Camp Nou, el dia que empata 2, amb tots els titulars, l'equip perfecte del Madrid. I el Barça juga al final sense Alves perquè es lesiona, sense Puyol i sense Piqué. O sigui que i treu un meritíssim empat. Per això que ha tingut molts lesionats a la defensa, i això segur que amb aquesta xifra dels 23 gols en contra té molt que veure. Sí,
el que passa que també el joc del Barça porta a fer gols, però també encaixar-les, perquè tenim dos laterals amb molta projecció ofensiva.
Sí,
i aleshores
sí.
Vull dir que la defensa queda una miqueta... Exactament, vull dir que això també ho comporta el joc, i evidentment des de cara a l'espectador el joc del Barça és més atractiu anar a fer gols en que en rebis.
Sí, sí, això que dius és absolutament cert, perquè no és el mateix jugar de lateral esquerre Vidal que jugar Jordi Alba. Jordi Alba és un lateral ofensivament excepcional, però bueno, però això té algun petit problema quan tenim que defensar, no? I l'altre dia, efectivament, els dos laterals són molt ofensius, tant Alves com Jordi Alba, no? Llavors costa una mica més defensar.
Sí, són laterals molt llargs, arriben sempre a línia a fons, i sobretot Sergi Busquets el que ha de fer totes les cobertures, perquè si els dos estan a dalt, que no sol passar perquè si no ja és un suïcidi, però ha d'exigir un treball defensiu al Barça bueno, molt gran, sí, sí.
Bueno, em podeu corregir, però també un aspecte que també encaixi gols, que el Barça poques vegades es tanca darrere. O sigui, a part que sempre té la pilota, en aquest sentit, i pressiona ja des de la primera línia.
Perquè sempre té el control de pilota, és a dir, sempre té el control de pilota, i quan la perd ràpid pressiona, i com que sempre la que ràpid pressiona la recupera, sempre estem en el mateix joc, no? Llavors redueix les possibilitats de que rebi un gol o que tingui perill en contra.
Per això, per això.
Deixem el tema Barça, després ja hi tornarem amb Víctor Valdés, si tenim temps. Anem a l'Espanyol, l'Àngel. Felicitats, primer de tot, per aquesta nova victòria.
Gràcies.
Sí. Necessitada a casa, davant del Mallorca, també als últims minuts, amb gol de Baena.
Sí.
Però vaja, així també a un queda gust, no?
Sí, sí. I a més que ens va recuperar d'un 1-0 nostre, vam passar un 2-1 en contra. Vull dir que
amb gol de Javi Márquez.
No va ser gens fàcil.
Des de 30 metres.
Sí, sí, sí. Wow. Alguns el vàrem tornar a enyorar, però bueno, sí, sí, sí.
No, la setmana passada vas comentar que sobre el Simao, que està molt bé per llançar faltes, sí. I va marcar de falta.
I a la primera de
recordar.
Sí, 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 és com el que serveix més. Ja si ho poguéssim posar i treure, vull dir, bueno, ara jugues, ara... Però no.
El Simao, l'Aguirre li ha posat un supositori o alguna cosa, perquè és que des que ha arribat, de veritat que sembla un altre, eh? Sembla aquell nano de 20 anys que
corria. Li està traient el suc, li està traient el suc.
Brinca com un, bueno, una cosa.
Això és una mica el secret de tots els canvis d'entrenador.
Sí.
Que el primer èxit que tenen és que recuperen algú que amb l'altre estaven
abandonats
sempre, que sigui, sempre. I a Salai rendeixen per sobre inclús del que poden rendir.
És que el Simao estava a l'incert, o sigui que ja per jubilar-se estava desahuciat.
Sí, 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 sí.
El més destacable de l'Espanyol per això és que ha guanyat el Celta i ha guanyat el Mallorca. Bueno. Que són els de la seva lliga.
Ah, sí, sí.
I això el permet sortir del
pou.
Això
és el més difícil. Això es diuen que valen 6 punts.
Que
valen 6 punts, aquests. Vull dir, perquè
són aquests. Jo soc dels
treus.
Tal com anaven les coses, creia poc en aquest Espanyol, però aquests són els punts que salven.
Sí, sí, sí. No, no, no. I ara...
Es veu amb molts altres ulls, no, Àngels? Ja la cosa, 14...
Sí, sí, però... caldrà jugar-se-li tota. Vull dir que cada partit, vull dir, hauran d'anar-hi com a feres, perquè... allà on no hi ha suficient tècnica hi ha d'haver suficient empenyo i esforç, vull dir, no serà fàcil. Jo encara els veig una mica nerviosos quan tenen la pilota, vull dir, no han adquirit encara tranquil·litat suficient per però bueno, jo espero que la vagin a conquerir a base de comprovar-ho que són capaços.
Vosaltres dieu que Aguirre ha recuperat Simao, recupera Simao, però queden dubtes si es perd Longo o no. Sembla ser que l'Inter de Milan, el club que té cedit el jugador, ha donat un ultimàtum, perquè la seva idea, com en qualsevol sessió, és que el jugador jugui, i a més ara també es parla d'un reforç a la delantera, jove de 23 anys, Nicolás Blandi, procedent de Boca Juniors, que es podria tancar en les últimes hores.
Sí, no sé exactament el que farà, vull dir, en Longo té unes grans qualitats, com a mínim genera por en el defensor, vull dir, perquè hi ha la seva competitivitat, però a vegades, vull dir, s'entretén massa, vull dir, en protegir la pilota, i l'acaben tirant a terra amb ell o traient la pilota. Vull dir que quan ell la juga és eficaç, però quan ell la té la pilota es complica, vull dir, no sé fins a quin punt pot ser bona opció o no canviar-lo per un altre.
La mobilitat és bona, ara bé, potser...
Sí, sí.
Haurem de veure un capi. La sensació, Àngel, és que afició i equip tornen a ser tot un, o això mai s'havia
fracturat? Sí, ara han fracturat unes certes controvèrsies que hi havia i tal, vull dir, hem tornat al camp, vaja, vull dir, hem tornat al camp de joc, vull dir, no.
A jugar, que és l'important.
Això és molt important.
A veure amb el Petrov també com reacciona, perquè ara parlant de reforços joves a l'Espanyol, que és com parlar de canter al Madrid, o sigui, sembla una utopia, no?
Sí.
A veure si d'una vegada també es poden fer un projecte esportiu.
Això és una llàstima haver de recórrer...
Tenint en compte el superimpost.
Amb gent gran que tenen tot el valor i la consideració de la seva capacitat, però ostraca, vull dir...
No és de futur.
No creies futur.
Un tio de 34 anys.
Solucions... Per la situació de l'Espanyol ha de recórrer a gent que li vingui gratis. Aquest és el problema.
Que
el cost sigui zero o quasi zero. I aquest és el problema. Llavors no pots aspirar a un jugador, una promesa que dius, aquest destacarà i així.
Aquest ja tens que demanar.
Un Coutinho era una cosa interessantíssima, perquè és un que s'hi juga al futur. L'altre és el rentabilitzar un passat.
Però també el millor exemple el té a l'altre costat de la ciutat, que és el Barça, que és tenir una bona cantera, no? També, i apostar per la cantera, crec jo. El Carlos també, bueno, no sé si estarà d'acord amb mi.
Sí. Però quan estàs en plena situació crítica, no és fàcil que és una estratègia, ja que has de tenir, que has de venir portant, i això el dia que parlem del futur del futbol.
D'aquell tema que vam treure l'altre dia, en parlarem. Si parlem de la Copa, que és el que ens ve ara, hem de parlar d'un altre València-Madrid, dic un altre perquè ells ja vam tenir el primer, en aquest cas en Lliga, amb un resultat, escandalós, 0 gols a 5, al descans, si no m'equivoco ja, i que algú m'expliqui què és el que va passar.
Bueno, jo espero que el de la Copa sigui un altre, diferent totalment, València-Madrid, perquè, a veure, va passar... Pues, jo imagino, vaig sentir el partit, no el vaig veure, però és això, vull dir, el Madrid, a veure, ofensivament és un potencial brutal, sí. I si tenen un dia que estan una mica inspirats, pues arrollen, i clar, i el València és un equip amb moltes dubtes, des de que començava la temporada, vull dir, amb uns salts i baixos brutals, el van agafar en un moment baix, i van començar a entrar els gols sense parar.
L'únic que va quedar mostrat, Jesús, que el Madrid és el millor equip del món a la contra, o sigui, és impressionant, és de llibre, o sigui, un refugi de cap de Varane acaba amb un gol, o sigui, és una cosa espectacular, o sigui, jo de veritat que el Barça, evidentment ha de tenir algun defecte, però és que la contra és que no se li sembla en res.
Que hi han, el futbol és una cosa molt, bueno, és un esport tan apassionant perquè no té cap lògica. Feia uns dies el València havia fet un gran partit al Bernabéu, el dia que el València va perdre 2-0 de Copa del Rei, va mereixer més guanyar el València que no pas el Madrid. Va jugar molt bé el València i no va jugar bé el Madrid. I en canvi, ahir el València va jugar molt malament, el Madrid va jugar molt bé i hi feia 4 dies que s'havien enfrentat al Bernabéu.
Correcte.
I després el Madrid fa una golejada sense Benzema, que això també és molt té gràcia, no? O sigui, segurament el davanter més important de l'equip al costat de Cristiano Ronaldo, no? Que bueno, pues resulta que no juga i guanya el Madrid 0-5 amb Higuaín i amb Di María, amb els argentins, no? Jo crec que té poques possibilitats el València de passar a l'eliminatòria, molt poques, el dimecres.
Veurem dimecres aquest mateix escenari, mateixos rivals, i com recorda ara el Carlos, que té memòria per tot, però vaja, aquesta la tenim recent, 4 dies enrere, el Bernabéu, el Madrid ja va guanyar el partit d'anada, Soldado va acabar desquiciat pels múltiples fora de joc que li van marcar, 2-0, exacte, el resultat final. Un tema que sé que us agradarà parlar-ne, tampoc tenim molt temps per explicar-nos, però sí una mica, la renovació, no renovació, vaja, de Víctor Valdés. A dia d'avui, crec que ja tots sabem que Víctor Valdés ha dit que no continuarà i algú pensa que aquesta decisió del porter del Barça és revocable?
Jo penso que és irrevocable totalment, perquè conec una miqueta la família i tal, i aleshores això ja ve de més lluny, no? I aleshores ell és un tio que ja ha guanyat tot i per diners tampoc ho fa. Penso que té ganes d'anar a un altre lloc i espero que no sigui a Alemanya, evidentment.
No t'agradaria que anés amb Pep Guardiola?
No, o sigui, el que hem de tindre clar els barcelonistes, el que és barcelonista, són barcelonistes, el jugador passa i el club perdura, i això és importantíssim, no? En aquest cas l'entrenador del Barça, l'entrenador del Barça Guardiola està amb el Bayern, doncs molt bé, que jugui allà i que entreni allà i que nosaltres som del Barça i hem de continuar. Penso que el cas de Valdés és vol veure altres coses, ja, perquè ja ha tingut bastanta polèmica a Can Barça al llarg dels anys, jo he guanyat tot i crec que no li queda res per guanyar i per tant ha de sortir per la porta gran i deixar-lo tranquil.
És l'actitud, és el seu ego el que el fa marxar del Barça, creieu?
No ho sé, no sé exactament què és, no conec a profunditat amb el Víctor Valdés, però jo crec que és, a veure, és un jugador que estant triomfant amb el Barça ha estat molt criticat. I això potser li ha cansat, l'ha cremat una mica, no? Perquè, vull dir, amb grans actuacions i així, sempre ha hagut certa crítica cap a ell, a nivell d'aficionats, a nivell de mitjans, vull dir, un jugador que, per el que sigui, a nivell personal, potser no cau massa bé. De totes formes, aquest no caure massa bé, no li atribuïm ara el que ho hagi dit, si era el moment o no era el moment, que jo la gent sento que diu, oh, és que és molt inoportú, molt inoportú. Quan és oportú anunciar una cosa així? Si anéssim malament, seria inoportú. Van bé, és inoportú.
Amb temps a vida, amb un any i mig encara
exacte,
que li queda contracte.
Això és on t'anava jo. Suficient. Jo crec que és per felicitar-lo, sí, que ho hagi dit en aquest moment. Ho ha dit amb un any i mig d'antelació, que dona amb el Barça marge per buscar un porter, un substitut amb garanties. Dona marge per si escoltar ofertes i poder treure alguna rentabilitat. Podria no haver dit res, dir que estan negociant, que estan negociant, i el mes de gener de l'any que ve, que ja només li queden 6 mesos de contracte, i ara me'n vaig.
Però Jesús, jo et pregunto...
Jo trobo que és un encert
el sí, que però fet. Jo et pregunto, i no pot dir internament al club i no dir-ho públicament per la gent? És a dir,
les formes, no.
Que el club vagi buscant, però que a fora encara queda un any i mig i la gent, no sé...
Les formes estic d'acord.
Crec, no sé.
Però a veure,
és, evidentment... Si permets, quan, és el resultat d'una reunió, de
quan
fet, salta amb el seu representant,
quan surt públicament, el club ho sàpia. Perquè ja s'han reunit.
Sí, sí.
No diu abans de reunir-se.
Això no dubto. Però, sí, però digues, Carlos. Sí,
no, jo crec que mereix sortir per la porta
clar
gran.
Sí.
Però no per la porta gran, per la porta més gran.
Exacte.
Del Camp Nou. Perquè el que... A veure, a la història, quan es digui el millor Barça de la història, sempre comença per un nom que es diu Víctor Valdés. I a continuació hi ha 10 jugadors sí, sí, més.
Ens remuntem a la Champions de París, per
sempre,
exemple.
Sempre. Des de la Champions de París amb l'Arsenal fins a la Champions de Roma amb el United, que no encaixa cap gol, que guanyem 2-0, fins a la de Wembley, que per mi és el partit més extraordinari que he vist jugar al Barça, el que va guanyar 3-1 a la Champions al Manchester United. I jo crec que el Víctor no hi anirà amb el Bayern de Pep Guardiola. Jo crec que farà un gran contracte, no sé on, però no hi anirà al Bayern de Múnich de Pep Guardiola.
Carlos, què farem ara sense Víctor Valdés?
Eh?
Què farem sense Víctor Valdés?
Bueno, no trobarem un altre porter, el món no s'acaba.
I aquest porter s'ha de començar a buscar ja?
Jo crec que el Barça ja fa temps que el busca. Atenció, eh?
De Sant parla d'una oferta per Courtois. Recordem que és propietat del Chelsea, 12 milions, diuen.
Qui?
De Sant, ho publicava abans d'ahir.
Sí, però bueno, De Sant és un diari molt popular que jo crec que no... Que en aquests moments l'Andoni Fuenzarreta deu tindre una llista molt llarga i jo el que et dic i el que
pots saber
és que fa temps que el Barça ja està estudiant aquesta possibilitat, entre altres raons, perquè si no marxava Víctor Valdés també el Barça tenia que fitxar un porter, perquè Pinto segurament serà el darrer contracte. I no crec que sigui cap problema pel Barça això. I després queda un any i mig, ara que ja aquesta temporada el porter titular continuarà sent Víctor Valdés, que ho ha dit Tito Vilanova. Jo crec que les declaracions de l'altre dia de Tito Vilanova van ser perfectes, o sigui, el que hi ha que fer és estar al costat de Víctor Valdés per tot el que ha donat al Barça, que ha sigut moltíssim, però molt, molt més del que la gent pensa, moltíssim.
Però jo pel Carlos i pel Jesús, que són els que segueixen més al Barça i tenen més informació al Barça, al primer equip, avui sortia l'Esport portada al Courtois. I l'altre dia sortia, crec, a Mundo Deportivo, al De Gea.
No, avui també
a què ens creiem? I avui De Gea. O sigui,
i avui es parla de Reina, Mundo Deportivo.
Bueno, clar, evidentment.
Jo Reina.
Aquí de noms n'hi han sortit.
La cabra tira al monte, però...
Avui, a més a més, Miquel parla a Mundo Deportivo de Reina entre Old Trafford i el Camp Nou.
No, aquest xinoc, per favor, el Reina que no vingui ara. Penso que millor...
Aquest ja l'hem patit.
Per buscar un porter, millor que un porter, no pot ser, el Zubizarreta. Buscar un porter és el seu.
Tu ja saps que jo li tinc un gran carinyo al Mundo Deportivo perquè és on escric cada setmana, però jo crec que Zubizarreta deu tindre molts noms, o sigui, no solament un parell o tres de noms.
Tanquem el tema d'una manera ràpida, Carlos i Taula. Quin porter fitxaríeu vosaltres?
De Gea.
De Gea, Jesús?
No, jo De Gea no el fitxaria.
Jo estic d'acord amb De Gea perquè és també és jove i té bastanta projecció.
Miquel?
No.
Jo espero que no ens traiem el De Gea. Encara jo crec que el que voleu és la nòvia del De Gea. Això és molt diferent, eh?
Però bueno.
A mi, A mi m'agrada Guaita.
A mi també, mira, Carlos. Mira. Jo no estic gens amb De Gea i sí amb Guaita.
Sí,
jo prefereixo De Gea, però també Guaita no està malament, tampoc.
A mi m'agraden dos porters, que són Andrés Fernández i Mullà, del Getafe. Realment m'agrada molt.
Mira el Marc.
Sí, no sé.
Home, Andrés Fernández és ara mateix empatat a Víctor Valdés, si no m'equivoco, en el percentatge del Zamora. El líder és sí. Willy Caballero, que ho porta sent tota la temporada, però també està ben situat el porter que sí. Diu el Marc.
Té molt caràcter, té molts bons reflexos, està... No sé, em sembla un jugador que interessant i a més és jove, no sé.
Pel que veig el buscaríem nacional, eh?
Sí, tindria que ser nacional.
Àngel, des del punt de vista de l'Espanyol o pel bé del Barça,
bueno, el problema és que
l'Espanyol
no té porters, aquells porters que té l'Espanyol que se'ns enduien a Can Barça o a Madrid se'ns enduia, doncs a l'Espanyol no té porters.
Podem fer un truc amb l'Iker Casillas també, no passa res. Si el Mourinho no li importa.
No sé.
No et pronuncies, Àngel?
No.
És problema del Barça, no? I de Vizarreta ara mateix.
No sols això, perquè jo no tinc... No segueixo el futbol, ni el d'aquí, ni el de fora, amb el suficient... Bueno, no el segueixo, vaja. I per tant, no estic capacitat per dir cap nom. Dic que conec alguns noms, però no...
Valdés el vendríeu a final de temporada per fer caixa?
Jo crec que no, seria un lleig.
Sí, no.
El Barça no pot caure a aquest nivell, i més amb un jugador com el Valdés.
Estic d'acord totalment amb el Marc.
Tothom hi està d'acord amb aquesta idea del Marc?
Si arriba alguna oferta, si algú vol negociar i vol d'això, ens hagi de saber per què no.
El Barça no és una culpa.
Per forçar-lo, no. Però...
aquí hi ha un tema que és molt interessant, que és jo que sóc un defensor des del primer dia, des de fa molt temps, sóc el president de la penya de fans de Víctor Valdés. També hi ha una altra cosa, el Barça fitxarà un porter ara el mes de juny, segur, seguríssim. Llavors, la temporada que ve té que ser aquest porter el titular o té que ser Víctor Valdés? Això sí que és una cosa que la direcció tècnica, l'entrenador, tant Antoni Subizarreta com Tito Vilanova, el club té que plantejar-se que és possible que tu ja tinguis una aposta decidida per un nou porter, i aquest porter igual té que ser titular des del principi, no ho sé. Això és un... encara que jo defensi tant a Víctor Valdés, igual es pot arribar a un acord a Víctor Valdés, en comptes que acabi el juny del 14, acaba el juny del 13, no? Perquè si no continua el Barça, per sobre de tot està el Barça és el més important, el Barça té més 100 anys d'història, no hi ha cap jugador que pugui estar per sobre del Barça, no? Donar-li les gràcies, té tota la llibertat per fer-ho, etcètera, etcètera, però si tu fitxes un porter de primeríssim nivell, que és el que tens que fer al mes de juny, o sigui, ara quasi és tan important fitxar un porter de primeríssim nivell com fitxar Neymar, o sigui, no sé què és més important, m'entens? Perquè el Barça no té aquest porter en aquests moments, si marxa Víctor Valdés, un porter de primeríssim nivell, respectant molt a Pinto, a part de l'edat de Pinto. Per tant, si tu fitxes un porter de primeríssim nivell al mes de juny, o sigui, el millor que hi hagi al món, el tindràs a la banqueta la darrera temporada de Víctor Valdés. És un tema de... En fi...
Per parlar-ne, sí, sí.
Sí.
Miquel, l'última intervenció sobre Valdés.
Sobre Valdés, més que res sobre el dubte que genera, que sempre que el Barça quan vol fitxar alguna posició del camp, sempre es té a dintre, bueno, surt la paraula de la cantera. En aquest cas del porter, en cap moment l'he escoltat. En Barça, en cantera, porter... Aquí no esteu tan segurs o no, directament porter, ja voleu fitxar?
Hi ha un porter al juvenil, un porter camerunès,
sí.
Que és molt bo.
Sí.
Que és molt bo. Però molt bo, molt bo, molt bo.
No, fico un juvenil ara.
Sí. No es pot. A veure, els dos del Barça bé ara, aquests moments no tenen...
Però li falta, per aquest porter camerunès, que és molt bo, molt bo, molt bo...
Li falta el recorregut.
Clar, li falten un parell d'anys, perquè a més els porters precisament... és millor que tinguin una certa edat,
Companys, tindrem temps d'anar parlant de Víctor Valdés, també de Pep Guardiola i del seu fitxatge pel Bayern de Múnich, que avui no hem pogut treure el tema. Ho tanquem, com sempre, avui més escuet que de costum, Marc, sí. Però parlant de futbol femení, que Carlos, m'han dit que la feina que fa el Marc t'interessa a tu, cada cop més.
Sí, home, el Marc és la persona que en sap més de futbol femení de Catalunya, ja t'ho dic jo, però molt, és el que més en sap.
Jo no us enguarno, Manu.
Sí, home, sí, tant, que en saps moltíssim, cada vegada que hem parlat i he après de tu, bueno, Bueno, però molt.
I molt que en queda per aprendre, i de gent com tu també, Carlos, no és per tornar-te l'agraïment, sinó és la veritat.
Marc, aquesta setmana el Barça va guanyar, ho va fer còmodament, 4-0 contra el Llanos Olivenza, en canvi l'Espanyol va perdre amb el Prensa Saragossa per 4-1, i això ha fet que aquest equip precisament passi per davant seu.
Sí, és que el Prensa realment té un bon equip, i a l'Espanyol, jo ja vaig dient-ho des de fa temps que l'estic seguint, a l'Espanyol femení, ho vaig dir la tertúlia passada, li falta joc creatiu al mig del camp, té molta jugadora de destrucció, i ho passarà molt malament per estar entre els 8 primers a la Copa de la Reina, de fet ja és 7è, i compta perquè des de darrere apreten bastant. El Barça va guanyar fàcil 4-0, tot i que la primera part li va costar molt, obrir la llauna contra un Llanos Olivenza que es va tancar a Calicanto, i jo vaig estar veient el gran Atlètic de Bilbao que va jugar
no fallen els de dalt.
Sí, segueix solvent a dalt amb 7 punts d'avantatge respecte al Barça i 4 respecte a l'Atlètic de Madrid. Veurem la jornada que ve, 3 respecte
a l'Atlètic de Madrid. Exacte. Companys, moltes gràcies a tots, Jesús, Josep Maria, Mique, Marc i Àngel Casas, i gràcies també avui al Carlos Pérez de Rosas per entrar per telèfon algun dia. Ja ho saps, Carlos, estàs convidadíssim aquí a l'estudi.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Un dia segur que estarem junts aquí a l'estudi.
Una abraçada, gràcies a tots. Bon dia i bona setmana.
Gràcies. Bon dia. Adéu.